9 i 24 minuts, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres en Toni Ramon i també en Jordi Casas. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
Avui no hi serà el Domènec Miquel, que té coses millors a fer que estar aquesta tertúlia.
Ni avui dimarts.
Exacte. Doncs escolta, que el trobarem a faltar, però vaja, que s'incorporarà en properes tertúlies. Voldria parlar amb vostès de diversos temes locals. Ahir vam tenir ple municipal i es van votar, aprovar i també fer dacions de compte de diversos aspectes que modificaran el paisatge de Sant Cugat, del centre de la ciutat. Comencem parlant del mercat de Pere Sant, que tindrà una nova etapa a partir de la tardor de l'any vinent, amb una oferta que combinarà la venda de productes amb els espais gastronòmics. Les obres de l'equipament permetran la creació de noves entrades al recinte i també continuarà l'activitat dels paradistes mentre es facin els treballs. La remodelació del mercat costarà 1,6 milions d'euros que seran assumits per una unió temporal d'empreses de la companyia Gourmet Sant Cugat, on s'hi troben diversos paradistes, i la constructora Urcotex. Dit això, he fet un petit resum. Si algú vol més detalls del projecte, hi haurà un supermercat, per exemple, a la part de baix. Vaja, poden consultar la web de cugat.cat, no, ara faré la parrafada llarga perquè si no avorriria l'audiència, i els voldria demanar què els sembla aquesta proposta per al mercat de Pere Sant, que serà un mercat però al mateix temps un lloc de restauració.
Home,
Jordi.
A veure, el que és evident, al marge dels detalls, les coses concretes que ho comprendràs, ni tenim temps d'entrar-hi ni les conec. Però que aquest mercat, ja se'n parlava fa molt de temps, calia revitalitzar-lo, això és un fet. Vull dir, a veure, només per la seva ubicació i per les seves característiques arquitectòniques i tal, home, era un edifici que, evidentment, no es podia seguir deixant degradant, no? Perquè tu, si ara entraves un matí al mercat, ostres, més de la meitat de les parades estan tancades, les trobes tancades i fa una certa pena, no? I, bueno, i al fi i al cap està en un lloc que, déu-n'hi-dret dels veïns i dels potencials usuaris que té al voltant. Ara, m'imagino que, dit això, i jo, com a veí del barri, encara que no hi vaig a comprar el mercat, però bueno, el tinc allà al costat, crec que bueno, també servirà per revitalitzar una mica el centre Sant Cugat. Suposo que això també està lligat, i suposo que això serà una segona fase i no serà curt ni fàcil, amb tot el tema de la benzina de Grífols, que em sembla que ja d'aquí un mes deixa de funcionar, i que, clar, es preveu un pàrquing i un accés directe al mercat i tal, i aquestes coses en una societat com la nostra, que la gent no sap ni anar a pixar sense agafar el cotxe, em perdó l'expressió, m'imagino que també facilitarà que algú s'hi apropin, no?
Deixa'm explicar una mica també això de la benzinera. Sí. La benzinera de Rius i Taulet tancarà les portes l'1 de juliol. És el pas previ perquè l'espai aculli 39 habitatges públics de lloguer per a la gent gran, uns baixos comercials i, atenció, un aparcament d'un centenar de places que tindrà sortida a l'Avinguda de Catalunya. Mm-hmm. Així estarà l'alçada del mercat. Hi haurà una entrada també per l'Avinguda de Catalunya.
L'Avinguda de Catalunya, aquesta és una cosa que, clar, jo no he vist el projecte. Si té sortida per l'Avinguda de Catalunya, què vol dir? Que el que és l'edifici de Camp Mangual i tal, allò se'n va a terra, també?
No ha quedat clar.
A veure, tu vas tenir un accés directe al mercat si fas un passes per sota d'Enric Granados. No, pots passar per sota d'Enric Granados i un ascensor i tal, no? Vull dir, perquè estàs passant per sota un carrer. No és complicat, això, tècnicament. Ara, sortir directament a Avinguda de Catalunya només pot sortir per l'edifici de la casa, no? Del Mangual, per entendre'ns, si allò va a terra. I el que era dins no era i tal, no? Perquè és que si no, no, per l'altre costat és impossible. Allò, la casa aquella de les Bruixes, on vius tu? Jo dic la casa de les Bruixes.
No cal dir on vis, vaja, però vaja, vis per aquella zona.
Perdona, sí. Potser... No, però vull dir que, no sé, però és una cosa que no, com que no he vist el projecte del dibuix...
Toni, tot plegat, tota aquesta operació.
Això, però no se sortirà.
Sí, la pastilla de terreny de l'operació... que jo, la que recordo jo, que no sé si és la que es va provar ahir, sí que agafava alguna de les finques que donen Avinguda de Catalunya, per tant,
l'última sí. És la casa del Mangual.
Exacte.
Però clar, però és que darrere, a part del pàrquing d'aquesta casa, bueno, jo ho sé perquè he vist davant, hi ha el que era l'edifici, el que era Vinsuer, que ara és una botiga. Tot allò hauria d'anar a terra. Uh-huh. Però bueno, ja ho deu formar part del paquet, no? Uh-huh.
Vaja, com ho veus això, Toni, aquesta combinació de nou mercat i pisos amb aquest ascensor?
Començo amb el mercat. A veure, és un mercat que fa molts anys que havíem de fer alguna actuació. No podia esperar més, jo crec que ja ha esperat massa. De totes maneres, jo crec que no recuperarem la funció de mercat municipal pròpiament dita. Jo crec que recuperarem o promocionarem un tipus de consum més gourmet, per dir-ho d'alguna manera, més relacionat amb el lleure gastronòmic que no amb amb subministrar els aliments del dia a dia, no? De les cases del centre. Em temo, no? Que no és negatiu, eh? Vull dir que senzillament fem un canvi de model, anem cap a un mercat on gaudirem més, no? A nivell de la degustació del producte gourmet, del que és cultura gastronòmica pròpiament dita, que no tant del menjar del dia a dia. És veritat que el mercat on està ubicat i pels canvis d'hàbit de consum, doncs estava condemnat a, no diré la mort, però sí a unes dificultats importants. El mercat s'havia d'adaptar ja no només a nivell arquitectònic, sinó a nivell d'horaris, a nivell de subministrar la compra a domicili, que alguns paradistes ja ho feien, i una mica adaptar-se al dia a dia del que som els consumidors actuals, no? També el fet de que hi hagi, estigui previst, no? I molt probablement hi haurà un petit supermercat i ajudarà, jo crec que ha d'anar molt lligat a aquesta compra del producte envasat amb el producte fresc, però realment crec que conduirem més cap a un, no vull ofendre ningú i em perdo l'expressió, anirem més cap a un parc d'atraccions gastronòmic, que no és negatiu, senzillament és un canvi, que no un mercat municipal. Un mercat municipal al centre segurament hauríem d'haver previst un altre espai amb un aparcament bastant més directe que el que es preveu per la benzinera, amb un supermercat molt més gros del que es preveu en l'actual mercat de Pere Sant. Per tant, jo crec que el que estarem fent és un canvi de model. Benvingut sigui aquesta recuperació, i sobretot pel que suposarà per tot el comerç de la zona del carrer Major, plaça de Sant Pere, doncs que malauradament pels hàbits dels santcugatencs de l'estació del monestir només saben anar-hi per Santiago Rossinyol i carrer Santa Maria, doncs són zones que a vegades queden una mica afectades per aquesta manca de públic. Pel tema del pàrquing em sorprèn, perquè el pla de mobilitat que es va aprovar no fa masses plens feien, no, d'aquest carrer, doncs, de Rius i Taulet, una zona que no deixava de ser una anella prioritària de circulació. Per tant, fins i tot es plantejava un únic carril amb algunes hores restringides. O sigui, no sé com casarem tota la mobilitat del mercat amb aquest pla de mobilitat. Suposo que ho deuen haver estudiat a fons i no m'hi poso. I després el fet de que en el centre de Sant Cugat, en aquesta pastilla que ocupa la benzinera i tota aquesta mena d'escampat que ara hi havia al costat, no ens puguem construir habitatge principalment de gent gran, doncs, home, benvingut sigui. Jo crec que és una operació important. A més, Sant Cugat sempre doncs ha pogut presumir que ha fet habitatge públic a tot arreu, a tots els barris de la ciutat, però sí que és veritat que els habitatges dirigits a la gent gran, doncs quan més al centre, quan més a prop dels serveis estiguin, doncs molt millor. Per tant, jo crec que això sí que és una bona actuació i una bona notícia.
Jordi.
No, allò que diu el Toni del mercat és cert. Vull dir, tu, si t'hi fixes avui, quasi tens més i millor oferta a l'entorn del mercat que dintre del mercat, no? Si parlem de fruiteries, de peixateries, de xarcuteries i tal. I per tant s'han d'adaptar una miqueta, suposo que s'ho han estudiat, el que pot donar de si, no? El que reivindicava és l'aprofitament d'aquell edifici, l'aprofitament d'aquell espai, i escolta, si fan una reconversió i el transformen en una oferta complementària al que hi ha i atractiva, estupendo, perquè el lloc és fantàstic, no? El lloc, i li donaran vida a la plaça aquella, li donaran vida al centre. I...
Però perd la filosofia d'un mercat.
Bé,
la combinació sí. De restauració més botigues...
Bueno, però escolta, és que ningú no està escrit enlloc que aquell edifici ha de ser permanentment un mercat clàssic, tu, escolta.
Però no ens hauríem d'haver preguntat per què no funcionava com a mercat i intentar-ho fer després,
bueno,
com a mercat i no ja tirar per aquest model, perquè un dels temes que van sortir sobre la taula en el seu moment va ser que els preus eren exageradíssims en aquest mercat i que hi ha molts restauradors...
Tampoc són barats en l'altre mercat.
I hi ha molts privats, no, però hi ha molts restauradors i privats que se'n van a comprar al mercat de Rubí, perquè troben la mateixa quantitat, la mateixa qualitat.
Per l'altre, també. Però aquesta reflexió és vàlida per l'altre, no? Perquè l'altre té pàrquing, no? I els preus és una altra reflexió, no? El que és evident és que havia quedat obsolet, això és evident. Cada cop hi ha més supermercats, més zones comercials, vull dir... jo crec que en general, i no hi entenc, sóc un ignorant en aquestes coses, en general la funció dels mercats han canviat a tot arreu. No? Perquè abans el mercat era on tenies el 70% de l'oferta, per dir-ne, ara, escolta, mare meva, agafes el cotxe, te'n vas a una àrea comercial, tu, i a part de deixar els nens allà menjant una hamburguesa, compres de tot, no? Vull dir que... Suposo que els mercats clàssics suposo que han estat en qüestió també. I repeteixo, Jo el tinc al costat de casa i no hi vaig mai. Per què? Pues ho dic clarament, perquè travessant el carrer tinc una àrea comercial, perquè darrere tinc l'àrea de Guissona, no sé què. Bueno, pues, escolta... Vull dir, per entendre'ns, el meu cas està clar, si no existís el mercat, no tindria problemes d'abastament. I visc allà a 3 minuts, eh?
Algun comentari més?
No, no, jo crec que ja ho deies bé, que canvia la funció. No és el mercat municipal, pròpiament dit, però jo, també, també és cert que, clar,
l'abastiment... L'únic que desitjo és que no tardin tant a fer-lo com el de Sant Antoni de Barcelona. Que, bueno, aquí suposo que tindran que fer prospeccions arqueològiques, també, clar, perquè poca, no sé, en principi, a veure, al lloc hi havia hagut una església, un cementiri, no sé què, no sé si han de gratar molt i tal, i hauran de fer-ho, o la cosa és superficial i no han de... Però, clar, si els passa com el Sant Antoni, que han fet prospeccions i això ha retardat les obres, et calendes greques...
Les obres en teoria han de començar aquesta tardor, és a dir, passat l'estiu, sí. I d'aquí un any... O sigui, la tardor de l'any vinent hauria d'obrir ja les portes amb el nou format, tot i que les parades continuaran treballant perquè mentre facin els treballs doncs passaran al pis de baix.
A veure, el que és l'estructura externa amb el pla Zapatero aquell ja es va arreglar. Jo entenc que només...
No, però es canvia l'estructura externa perquè se la fa de manera que entri més llum amb altres entrades, per tant s'ha de retocar.
Respectant,
òbviament, la...
Bueno, a més, entre altres, està el catàleg.
El rovell de l'ou.
No pots carregar un edifici de tarannà modernista com el Marc per fer-lo més funcional, no? Suposo que es farà... Bueno, ja, m'imagino que es farà amb gràcia.
No, després del tema dels preus que comentaves, bueno, també ara hauríem d'estudiar, no, segons la concessió que sembla que es planteja en aquesta UTE, l'Ajuntament perd la gestió del mercat durant 40 anys, 40-41... a més...
I aquí passa, dels propis assentistes, dels propis...
Sí, aquesta... UTE,
una
part són els arquitectes que fan la reforma, aquests quan es faci la reforma marxen, ja hauran fet la seva tasca.
S'ha creat una entitat...
Una empresa que es diu Gourmet Sant Cugat, on apareixen els presentadors.
Per gestionar i inclou les obres, vale.
Llavors sí que l'Ajuntament, suposo que deuen haver-hi tots els plans d'empresa molt ben fets, perquè assumeix el risc de que en el cas de que hi hagués fallida o de que sortís malament la història, l'Ajuntament assumeix la gestió i evidentment haurà d'assumir el dèficit que generi. No, això em sorprèn, o sigui, aquest canvi de cromos el trobo bastant sever. No? I llavors el control de preus en un mercat municipal, no sé fins a quin punt hem de deixar anar tan lliurement els preus. Jo, a veure, és un... desconec exactament ara què paga o què haurà de pagar un assentador d'un mercat, però és evident que una parada en un mercat després tindrà uns costos que una fruiteria en un local d'un carrer on el propietari assumeix totes les despeses del local, no hi ha cap mena de servei mancomunat, per entendre'ns, i aquest és un tema que fa molts anys que ja es va deixar de banda, no? De dir, quin cost té aquella poma, està subvencionada o no està subvencionada? Jo ho desconec, eh? Senzillament ho dic des del paraigües de mercat municipal. No sé fins a quin punt hauríem de tenir o un més coneixement o un control del que són els preus d'aquests productes, si és que volem que el mercat municipal faci les funcions originàries d'un mercat municipal.
Em sembla que vivim en una societat que es diu, o una economia que es diu de lliure mercat, que es diu de lliure mercat, em sembla que l'Ajuntament no pot intervenir en els preus. Que jo sàpiga, sembla que l'administració pública i l'Ajuntament no pot fixar preus i intervenir en els
preus. Però clar, si jo poso una botiga de fruita al cantó del mercat i entro en el mercat de lloguer lliure i em toca pagar una quantitat, i el del cantó, que té una parada al mercat, entra en uns preus més competitius, i aprofita això per posar i tenir més marge, home,
bueno, però,
és el que diu el Toni, no?
Però un ajuntament...
Sí, bueno, però no totes les botigues paguen el mateix lloguer.
Però un ajuntament pot fixar els
i
preus.
I en canvi els preus són els mateixos.
Un ajuntament, per exemple, pot fixar els preus d'una concessió administrativa, per exemple, d'un servei gastronòmic. Pot fixar-los. Un ajuntament treu a concessió doncs, el bar d'un centre cívic, per dir-ne una concessió que és molt habitual, doncs fixa el preu de la Coca-Cola, de la cervesa i de l'entrepà.
Bueno, per tant, estem parlant d'un equipament, si no, per això és diferent.
Llavors, si el mercat municipal ha de fer les funcions originàries d'un mercat municipal, poder s'hauria de mirar o d'estudiar bé aquesta via, eh?
De totes maneres, no, jo no dic que no s'hagi fet ni s'hagi de deixar fer, el que ja entenc que no és legalment possible que l'Ajuntament marqui preus, ni un mercat ni a cap botiga. Proposo que pots fotre mà amb tot el tema sanitari, tot el tema, però els preus, em sembla que, vaja, no, la legislació actual no ho permet, em sembla.
Haurem d'estudiar-ho.
Veurem com van aquestes obres, que vaja, començaran, com dèiem, a la tardor, i d'aquí un any, més d'un any, doncs tindrem ja aquest nou espai del mercat de Pere Sang. El que deia el Toni, aquest dubte de si finalment les coses van malament i l'Ajuntament ha d'assumir aquest rescat, per dir-ho de manera col·loquial, doncs va generar molta preocupació ahir a l'oposició, als partits d'esquerres en aquest cas, que van dir que, home, no els acabava de convèncer això de fer aquesta concessió 40 anys i que després les coses no van bé, doncs...
La concessió inclou el cobrament d'un cànon de lloguer per part de l'Ajuntament als venedors?
Ara em fas dubtar.
Els venedors fan unes obres, gasten uns diners que hauran d'amortitzar, pim-pam, però el local és municipal.
El local continua sent...
No, home, clar, no perd
la titularitat del mercat.
Com diu el Toni, s'està estalviant un lloguer, pim-pam, Pasqual, no sé si l'Ajuntament durant aquests 40 anys cobrarà un lloguer als d'allò.
Ara em fas dubtar en aquest
punt. I després que recuperes? El que deus recuperar és l'edifici, deus recuperar. Però diu que es tornes a fer cara de la gestió, vol dir... que recupera, perquè l'edifici ja és teu. Què és el que recuperes exactament? L'obligació de que el mercat segueixi funcionant a costa teva? O què vol dir tornar a recuperar la gestió del mercat, això? Però no ho sé. Bueno, no sé, aquestes coses s'han de llegir les clàusules i, clar, és que deu ser un totxo de molt cuidado.
És un totxo.
No, home, vull dir que hi ha coses que se t'escapen, vull dir que...
Va, més coses. L'Ajuntament i el Club Muntanyenc tanquen l'acord definitiu perquè l'actual seu de l'entitat passi a mans municipals per 1,3 milions. Una seu que està tocada a l'Ajuntament. Tot aquell edifici que tenim a la plaça de la Vila, doncs una part és del Club Muntanyenc, per qui no se situï. Ara aquest pacte s'ha aprovat ja al ple i s'haurà d'aprovar l'assemblea de l'entitat i això donarà lloc al trasllat de la policia local a les instal·lacions on ara està el Club Muntanyenc, i el Club Muntanyenc, gràcies a aquest ingrés econòmic, podrà anar al carrer de Sant Bartomeu, aquí tocada cuat.cat, on comprarà un espai, una nova seu, la podrà remodelar i finalment tindrà aquest espai com a seu pròpia. Opinions. Què els sembla que l'Ajuntament doncs, hagi fet aquesta operació amb el Club Muntanyenc i vaja, doncs, el Club Muntanyenc sembla que els aquells problemes econòmics que va generar aquest trasllat que va fer en el seu moment d'aquell edifici de lloguer de la plaça Barcelona, aquest gran edifici de la plaça de la Vila, doncs sembla que queden ja solucionats. Després, d'atenció, que va haver-hi ja una altra operació en el seu moment en què l'Ajuntament es va quedar dues plantes de la seva. Per tant, és la segona vegada en què hi ha intervenció consistorial.
Bueno, aquí diguéssim que hem tingut tres polèmiques. Primer, la concessió del solar, que ja va portar cua. La primera venda d'una part d'aquest edifici i ara ja la venda total, no, del que restava. A mi, abans d'entrar a valorar-ho, sí que em sorprèn una cosa, que cares que són les comissaries de policia. Perquè aquests 1,3 milions d'euros li hem de sumar els 400.000 euros que diu l'Ajuntament que invertirà per adaptar l'edifici perquè pugui anar-hi la policia local. I que tot i així és més econòmic que fer una comissaria nova. Desconec el preu d'una comissaria nova, o sigui, us passo la patata calenta als periodistes perquè ho averigueu, però déu-n'hi-do el cara que és una comissaria, perquè vol dir que és més cara de 1,7 milions d'euros. Jo t'asseguro que amb 1,7 milions d'euros faig un parell d'equipaments. Dit això, han canviat molt les coses del tarannà de l'Ajuntament cap a les entitats. Jo crec que ha canviat i ha canviat en positiu. Encara queda molt camí per recórrer, però sí que hi ha canvis. Ho dic jo, que en primera persona doncs, estic duent les negociacions entre una entitat i l'Ajuntament. No? Per tant, és veritat que han anat millorant. Jo crec que aquí ara s'obre una via doncs, que pot ser de satisfacció o que pot ser de frustració. Si, diguéssim, aquest zel o aquesta voluntat, aquesta predisposició que ha tingut l'Ajuntament a resoldre els problemes del Club Muntanyenc i doncs, a consolidar l'entitat, que no vull discutir ni una de les tasques que fan ni discutir de que se'ls hagi de recolzar, només faltaria, doncs entenem que això ha de ser extensible a altres col·lectius. Al cap en ve, per exemple, l'Esbar i una mica el seu viacrucis des de que van haver d'abandonar la seu del carrer Sant Medí. fins que no s'han pogut instal·lar en una seu que encara no han inaugurat, que s'inaugurarà segurament passat l'estiu, que si algú entra a YouTube i busca un lipdub de l'Esbart és espectacular, m'agrada molt, però que és una entitat que, malgrat sí que vam acollir les seves activitats en espais municipals, torno a dir, només faltaria amb l'escola de dansa que tenen, jo crec que l'Ajuntament no va estar a l'alçada de les circumstàncies. Per sort, els de nase d'Ajuntament cap a les entitats han anat canviant. Però crec que ara el que cal és anar consolidant totes aquelles entitats, que són quatre, aquestes quatre grosses entitats de Sant Cugat, amb seu pròpia, amb seu al centre, doncs que dinamitzen milers i milers de persones. O sigui, jo parlaré per la meva, nosaltres al cap de l'any acaben passant només al programa de centre cívic 2.876 persones, donc les xifres del 2012, eh? O sigui, 2.876 persones, que aquí li haurem de sumar tota aquella gent, doncs, que ve a una exposició, que ve a una xerrada, que ve a una presentació d'un llibre, que ve a un programa social, o que nosaltres intervenim, doncs, fent alguna acció a fora de casa nostra, doncs, en algun col·lectiu. Per tant, si la via és aquesta que ara s'ha obert amb el, de manera descarada i clara i evident amb el Club Muntanyenc, si la via és aquesta, fantàstic. Si no, si hi ha una manca d'equitat, doncs això generarà, jo crec que, frustració i segurament, doncs, un desencís important per part de la resta d'entitats.
Jordi, com ho veus?
Bueno, això, més dues reflexions, una de concreta i una de genèrica. Ja? La relació entitats, ajuntament, espai i tal. La concreta és que, bueno, ja es veia venir, no? Era Vox Populi, que a més ja s'havia preparat de tal manera perquè la transició fos pacífica i funcionalment adequada, no? Vull dir, estava al costat de l'Ajuntament, enganxadet, només haurà de tenir una porta per passar a l'altre local, no? Vull dir que algú ja va preveure que això passaria, no?
A la tercera planta ja hi és.
Eh?
A la tercera planta ja hi és.
Ja hi és, no? Vull dir, bueno, i el recòdrom, doncs mira, servirà per algun muntanyengui perquè els policies facin pràctiques, no? La cosa, tot quadra, és preciós. Aquí cal dir...
I perquè els polítics s'enfilin per les parets.
Exacte, aquí cal dir que, a veure... Hòstima, les previsions que el seu dia o el muntatge que el seu dia va fer de l'entitat, ja s'ho facin mirar, no? Perquè, evidentment, ostres, van fotre una volada de coloms de consideració, no? De consideració. I al fons sempre, i crec que això enllaça amb la segona reflexió, sempre, evidentment, qui acaba solucionant el tema és l'erari públic, no? Que som tots nosaltres.
Però l'administració ha d'anar a salvar una volada de coloms?
Bueno, aquí és el que hem de parlar ara. Aquesta és la segona reflexió que volia plantejar. És a dir, a veure, jo no sé els metres quadrats i no sé com acabarà el nou local. Tampoc sé, respecte a espai, què s'ha guanyat respecte al que hi havia a la plaça Barcelona, no? No sé si per este viatge hacien falta forjes, no? Que,
home, passes de lloguer a ser propietari, eh?
Bueno, sí, bueno, i has de ser propietari, una entitat ha de ser propietari del local. No, clar, també
home, en el seu moment es va fer el pas per ser-ho.
Tenim un senyor que treballa amb una entitat que no és propietari del local. Perquè aquí hi ha una altra reflexió. A veure, hem de construir un local que ens obliga després a fer moltes coses per justificar i finançar el local? O hem de construir un local en funció de les nostres finalitats? Perquè el Club Muntanyenc, com tantes altres entitats, és una entitat de socis que neix amb una finalitat. Després ho converteixes en una entitat de serveis. Llavors, esclar, paral·lelament a que millores el patrimoni, no? Que fas un patrimoni més gran. Llavors és una bola que s'ha de complementar. Vull dir, clar, quan tens un local molt gros, les omplies de fer coses, les de llogar als castellers, o has de fer activitats, però clar, vull dir, has de justificar la d'allò. Llavors, aquest és un debat interessant de fons. Després hi ha altres entitats que tenen un patrimoni que no se l'acaben, per exemple, Sant Cugat, que és el cas de la Unió, no? I, en canvi, no hi ha manera que es posin d'acord, i no vull ara imputar responsabilitats amb l'Ajuntament, a veure què es fa amb el Teatre de la Unió, quan és evident hi ha tot un debat a les entitats d'arts escèniques de que falta una sala B a Sant Cugat, i, en canvi, no es posen d'acord una cosa que mataria com a mínim tres ocells de cop. Fer una sala B al centre de Sant Cugat en un espai històric, adequar legalment, i això ho dic entre cometes i baix, que només...
Digueu ben alt.
Que no em senti ningú un local que ara no reuneix condicions.
Vale. Se sap, eh? Això és...
Bueno, vale, ui, no, ui,
no, no, ja t'entenc.
No, ui, però, i no hi ha manera, tu. Perquè, clar, l'Ajuntament diu, bueno, clar, si poso calés, jo adquireixo uns drets. I l'altre diu, ah, no, és que nosaltres no volem perdre els nostres drets sobre el local. Dime. I llavors, aquesta que... Ho ha tocat tangencialment el Toni. Aquesta relació públic-privat, entitat, ara no entro en aquesta reconversió de moltes entitats que s'han reconvertit en una entitat de socis, per exemple, la Unió, si fa una història dels últims anys, era una entitat d'uns numismàtics, uns filatèlics, uns senyors molt grans, pobrets, que aguantaven com podien, no? Però molt respectables, i un senyor, també molt respectable, ho va reconvertir en una entitat de serveis, que està donant una funció important, no? Llavors, aquesta reconversió d'entitat de serveis a entitat de serveis, no? Aquest és un tema interessant sobre el qual hi hauríem de reflexionar. I el segon és, quina relació amb l'erari públic, perdó, no amb l'erari públic, quina relació amb l'administració, relació de complementarietat, de subsidiarietat, no? I això no ho tenim resolt. Això no ho tenim resolt, això no ho tenim resolt. Llavors aquí, clar, les coses grinyolen. Per exemple, l'Ateneu fa una tasca, es pot discutir si això s'ha de fer, no? Fa una tasca, diguem-ne, de projecció, d'activitats, molt interessant. Va, tens una casa de cultura aquí, que jo no dic si va ser abans l'ou i la gallina i tal, però que fa...
Ja t'ho diré jo.
Bueno, que fa coses molt semblants, que fa coses molt semblants. Per què? Bueno, doncs perquè hi ha hagut una adjudicació, llavors se li ha de treure rendibilitat al local, llavors s'han de fer cursets, tots els que es puguin i coses. Llavors estem solapant. En definitiva, cal un diàleg sincer i fructífer entre administració i entitats perquè es posin d'acord realment quin paper ha de jugar uns i altres. I perquè és evident que, com deia, a última hora sempre és l'àrea pública apagant, però també és evident que hi ha activitats fetes per algunes entitats que surten més barates, que surten més ben organitzades si ho fa una entitat que té experiència que si ho fa la pròpia administració, no? I llavors aquest és, jo crec que és un debat, no només a Sant Cugat, en general m'imagino, però jo conec més Sant Cugat, és un debat d'un tema no resolt. I no sé mai anar per les blanques, perquè total el tema del comentari, però bueno, jo crec que les coses lliguen, no?, en aquest context.
No, el tema és veritat que és el Club Muntanyenc, però tot va molt lligat, no?, perquè ara el que sí. Es reclamarà o el que ja venia reclamant és equitat, no?, i que es faci un plantejament de com ha de ser aquesta relació i com ha de ser aquest suport a les entitats. Amb el que deies, no?, de l'activitat que es realitza, nosaltres vam fer uns números fa un parell d'anys, quan vam començar les negociacions serioses amb l'Ajuntament, amb el pressupost que l'Ajuntament tenia penjat a la seva web, per tant, una informació que podia veure tothom, on sumàvem les despeses de gestió de la Casa de Cultura, aproximadament tota una sèrie de despeses de manteniment, tot el que podies extreure de les partides del pressupost municipal, que evidentment no era tota la despesa, perquè hi ha una sèrie de despeses que no tens capacitat de veure amb el pressupost en mà, o sigui, el personal, les consergeries, l'aigua, el llum, el gas, el telèfon, bueno, tot això és molt difícil.
Un concepte de l'administració no s'aplica és l'amortització del local, per exemple.
Exacte. Llavors, l'administració, bueno, quan tu li demanes una subvenció, sempre és molt cara, sempre. Ostres, on vas demanant tants diners? Bueno, doncs aquest càlcul aproximat en el qual nosaltres no podíem arribar a la totalitat de la despesa, de què feia l'Ajuntament per oferir-ho, nosaltres, la nostra subvenció representava un 20% de la despesa que tenia l'Ajuntament per fer exactament el mateix. O sigui, i això passarà no amb l'Ateneu, passarà amb l'Esbar, passarà amb la Unió, passarà amb totes les entitats que fem coses. O sigui, jo parlo de la meva perquè és la que conec, però la realitat és aquesta. La crisi, malauradament, ha posat això bastant en el centre del debat dels serveis públics, del manteniment de l'estat del benestar, que passa per aquestes concertacions amb entitats. És veritat, malauradament ha sigut en el moment que les administracions no tenen calés per oferir serveis que comencen a recórrer al que la xarxa ciutadana ha trigat molts anys a crear. Espero que si algun dia sortim d'aquesta crisi doncs es mantingui, perquè si un cop sortim de la crisi l'administració d'esquerres i de dretes, amb això no puc fer diferències, torna a agafar la línia de dir, molt bé, senyora entitat, gràcies pels serveis prestats, però ara obro el meu servei municipal, ara ho concessiono amb una empresa que a sobre, que li deixo el local, que li poso els conserges, que li pago l'aigua, el gas, la llum i el telèfon, a sobre li foto calés damunt de la taula perquè em faci aquesta activitat. Per tant, jo crec que la reflexió és important, i més ara amb temps que corren, amb temps de crisi. Tornant al tema del Muntanyenc, si l'administració ha de salvar o no els mobles amb una entitat, home, depèn dels serveis i l'interès ciutadà que tingui i la repercussió ciutadana que tingui. Jo no m'atreviria a dir que el Club Muntanyenc no compleix tots aquests requisits. Ara bé, sense una administració que hagi de ser paternalista, poder l'error està en no haver assessorat, en no haver acompanyat, en no haver cuidat el procés inicial de concessió d'aquell solar. O sigui, és com quan ara el govern et diu que una solució a l'atur és que la gent s'autoomple i creï empreses. Bueno, amb quin criteri, no? Els hem d'assessorar, els hem d'acompanyar. Jo crec que aquí segurament és on comença a grinyolar la cosa, no? Uns metres quadrats a una entitat que justament la seva activitat és a fora. Com diu el seu nom, Club Muntanyenc, és un...
Però més en aquest cas, una empresa... excursionistes,
d'esquí... De...
Ai, una empresa, una entitat que estira més el braç que la màniga. Però, és a dir, que és una operació que en el seu moment sí. ja es veia que era una operació
d'una magnitud.
Per cert, que el president d'aquella època també podria donar un dia la cara i explicar tot el que va fer, perquè va marxar després.
Jo crec que hi ha dues coses. Un, portes endins, que és els socis han de donar explicacions a aquella junta i dir, a veure, com és que vau fer això? Jo no sé si això s'està produint, perquè és una entitat que no hi sigut mai soci. I una altra és portes a fora. A veure, sempre l'erari públic acaba pagant o acaba resolent o ajudant a resoldre temes que tenen un cert impacte social. Si estem rescatant bancs, per què no podem rescatar una entitat? No, ja estic, però jo crec que el tema de fons, i és el debat que hem entrat els últims 7 o 8 minuts, clar, l'administració, per definició, no renunciarà a fer coses, a fer activitats, inclús fins i tot si les estan fent les entitats. Aleshores, clar, aquí... hi ha dues maneres de resoldre el problema. Una és via mercat, de dir, mira, escolta, jo faig això, tu fes, i el mercat decidirà qui sobreviu. I jo vaig fer una estadística de les activitats culturals, parlo de les culturals que s'estaven oferint. Vaig comprovar el primer semestre del 2004, el primer semestre del 2012. Havien baixat les activitats ofertes per les entitats i havien pujat les de l'Ajuntament. No? Perquè és evident que en una situació de crisi, malgrat que l'Ajuntament té una crisi financera com totes les administracions, sempre se'n sortirà millor que les entitats, que ja la tenen permanentment, i en una situació de crisi ja és ja, tal. Aquesta és una solució. Bé, escolta, el mercat, l'oferta i la demanda decidirà si sobreviu el teixit associatiu o quin teixit associatiu sobreviu o si s'imposa l'administració. Un altre és posar-se d'acord. Ara, jo també sempre dic, i el Toni també participa, sempre que discutim a la comissió de Festa de Tardor, sempre que parlem de Festa de Tardor, que aquí hi ha un minifundisme que si entre les entitats no ens posem d'acord, imagina't les entitats amb l'administració. Jo sempre reivindico la Festa de Tardor podria ser un embrió, una... ja havia existit. La Festa de Tardor neix el 76 arran d'una coordinadora que es crea el novembre del 75 d'entitats. Clar, aleshores hi havia 13, ja n'hi ha 80, per dir-ho, no? Però les entitats, si fossin capaços de coordinar i tindre una única interlocució amb l'administració per parlar dels temes, o sigui, potser les coses anirien diferents, no? Vull dir, per parlar... Però no hi ha manera. Tu, cada entitat es recloga les seves quatre parets, va fent la piu-piu, i jo crec, que administrador i entitats, entre administració i entitats entre elles, jo crec que hi ha un malbaratament de recursos escassos, sobretot tenint en compte que el 80% de les entitats el que fa és pur treball voluntari, no? Vull dir que és aquest plus que aporta les entitats que fa que les seves activitats siguin més barates. Vull dir, per exemple, ara aquí no vull fer propaganda d'una de les entitats que estic, però la Fundació ha fet coses, mai ha tingut una subvenció municipal. I hem organitzat els últims tres cicles que hem organitzat, que ha molta gent, doncs han sigut de nivell i tal. No costa ni siquiera l'horari públic. Bueno, doncs, per què? Perquè hi ha un plus a darrere de gent que ha vingut sense cobrar, els que l'entitat, doncs, aleshores, qui posa és d'allò, de voluntarisme. Clar, aquest és un element important de l'associacionisme que s'ha de mantenir, no? Aleshores, jo crec que és, no sé, és un tema no resolt. Tant de bo, arran de la crisi, això ens plantegés, perquè jo soc dels que estic convençuts, que l'administració pública i els ajuntaments en concret, en termes de diners, mai tornaran a ser el mateix, mai, almenys a 15 anys vista, estaria bo que arran de la crisi això plantegi una reflexió que donés una situació diferent, que és el que tu deies. Eh?
No, amb el que deies de que els ajuntaments han de continuar fent coses, home, clar, només faltaria. Jo l'únic que dic és que
per definició
fem-les junts, ens posem d'acord, les fem junts, les podem fer junts, no hi ha problema. I jo crec que la clau també està en que una subvenció amb una entitat és una inversió d'altíssim rendiment per la ciutat, perquè,
ja et dic, és el que us deia,
l'Ajuntament podrà donar 20, en aquest cas a l'Ateneu, però és que l'Ateneu n'obtindrà 80 per una altra banda. Per tant, al final, la ciutat no gaudirà dels 20 que s'ha gastat l'Ajuntament, gaudirà de 100. Aquesta és la lectura més positiva que hem de fer del món associatiu en aquests moments.
L'únic que critico són els solapaments que impliquen malbarataments de recursos humans i econòmics, és a dir, escolta, fem coses complementàries, però clar, hi ha un debat de fons que es pot articular millor o pitjor, que és quin paper ha de fer l'administració, quin paper ha de fer l'associacionisme, o quin paper és capaç de fer l'associacionisme, per tant, quin paper no hauria de fer l'administració. I aquest tema no, jo crec que no el tenim resolt.
Escolti, no ho podrem resoldre avui perquè ens queden 50 segons de tertúlia. En tot cas, dimarts que ve, si volen, continuem parlant.
Aprofitem que no hi ha el Domènec, doncs.
No, home, Domènec hi és benvingut, el que passa que doncs està fora. Escolti, Toni Ramon i Jordi Casas, moltíssimes gràcies, hem fet un repàs de l'actualitat local. Vull dir que...
Molt bé, sí, ostres, fet, si no parlem sí, tant del...
Avui hem fet molt poble, avui no hem parlat de política nacional. Escolti, fins la propera, moltes gràcies.
Apa, adéu, a vosaltres, bon dia. Adéu.